I llavors, a partir d'aquí, el que té una proposta de no continuïtat no pot demanar l'enginyer, que nosaltres el que demanem sempre des de la part social dels sindicats és que quan es fan aquestes, se li fan unes observacions de l'aula, que nosaltres hauríem d'estar presents, perquè els sindicats no venim d'una galàxia llunyana, els sindicats són també profes i mestres que han treballat molts anys.
Tu, Manel, el que ens vols dir és que si l'equip directiu no estava d'acord amb, o hi havia enfrontaments amb professors, al final de curs els hi podia dir adeu-siau.
Això en qualsevol... No es diu així, ben bé.
Estiu,
no t'ajustes al projecte, però això passa en molts centres.
Bueno, no t'ajustes al projecte, adeu-siau.
Perquè... Però això ve per la LEC, això no és de l'Andreu Castells, ve
per la LEC.
Perquè és una competència que nosaltres hem denunciat de al decret de plantilles i el decret de direccions. Jo aquí el que volia transmetre a les famílies, si m'escolten, jo em sap molt greu perquè he treballat aquí, visc en el barri, els meus fills han estudiat aquí, que estic a total disposició, i en, no en aquest cas, en més. Jo he mediat moltes vegades en històries i jo crec que ja s'ha fet el soroll que tocava. Tothom sap en inspecció, en la regidoria d'educació, que ara és el moment de seure i amb calma, amb tranquil·litat, l'escola continuarà funcionant, és una bona escola, hi ha mestres que són bons professionals, com en tots de la pública, i a partir d'aquí comencem a construir. A partir d'aquí construir. I si el equip directiu està de baixa, pues, això és que el metge li ha donat de baixa, i és el facultatiu, el sabrà per què li ha donat.
És curiós pues, que la baixa coincidit que afecta a tot el bloc de l'equip directiu.
Casualitat.
Però com diu vostè, si els hi ha donat un metge, aquí som nosaltres per evidentment...
Bueno, jo és que m'imagino que quan les coses es complica tot, de vegades pues, ja es descontrola, i jo crec que ara que és moment de seure amb calma, tornar a construir de nou, a construir de nou, i dir a les famílies que és una molt bona escola, l'Andreu Castells, és una escola que ha tingut una història i un prestigi, venien del que era el Rius i Borrell. Havia tortes per entrar en aquesta escola.
Sí, el que passa que la vida... la vida dona voltes, i a vegades sí. El que era molt bo, després resulta que ara ja és un bunyol, un bunyol, bon, però d'aquests infectes.
Ho dic perquè la vida...
Sí, no,
hem de tornar a treballar perquè no sigui bo, sinó que sigui excel·lent.
Sí, sí, però això és com un hotel. Ui, aquell hotel...
Era boníssim.
L'hotel Continente era extraordinari. Bueno, doncs ara resulta que és un hotel que...
Ha canviat d'amos.
La vida evoluciona. O sigui, que és així.
Manel, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a veure què passa.
Manel Vázquez. Això de viure del passat, avui era molt bo, sí, sí. Hi havia un restaurant que es deia Finisterre, que era boníssim.
Ja n'hi existeix. Han
canviat els cuiners i... Bé, tot això hi havia un apunt de les baixes, no?
Sí, hi havia una persona que diu, pel que fa a aquest comentari, saps que abans de començar, Marc, sí, hem dit això de com es poden fer baixes, no? Que és curioses, baixes en bloc, no? Diu el Marcelí, diu, en aquesta notícia algú ha fet un apunt interessant dient, però quin metge dona aquestes baixes? Diu, jo treballo a l'administració, concretament al cos de bombers, i moltes vegades em faig la mateixa pregunta. Però quin metge dona la baixa a aquesta persona que segueix fent coses que estaria fent, probablement, o coses que comprometrien aquesta malaltia per la qual li han donat la baixa, no? Diu, seria un tema per ocupar tot el programa. Hasta aquí puedo leer.
Molt bé, doncs, si hasta aquí puedo leer, doncs mira.
Queda dit. Aquí el que hem dit, que crec que, vull dir, que si la baixa no se l'han inventat ells, vull dir, no te la pots inventar una baixa.
No, el que passa que
hi ha un metge que diu...
El que passa que és una baixa sincronitzada.
Exacte.
Que l'equip...
En bloc.
L'equip en bloc, els tres han tingut la baixa el mateix dia. Bueno, és que aquestes coses de casualitat. Són les... Gràcies, Marc Serra. Fins són demà. Les 5 de la tarda, 4 minuts. A veure, deixa'm saludar el Joan Torres, que ja el tenim a punt. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Anem amb el que és l'inspector Closó de la Judicatura, Manuel García Castellón, que segueix rumiant i pensant com evitar que Puigdemont torni a Catalunya.
Sí, Manuel García Castellón admet que va començar a investigar per terrorisme Carles Puigdemont quan Junts estava a punt de pactar amb el PSOE la investidura de Sánchez. El jutge de l'Audiència Nacional ho ha deixat per escrit en una resposta judicial a l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és un escrit de García Castellón al qual ha tingut accés a RACU i on el jutge de l'Audiència Nacional confirma que fins al 6 de novembre no va començar a investigar Puigdemont per terrorisme. Coincideix això amb el dia que Junts Junts havia d'anunciar el pacte d'investidura amb els socialistes i que finalment es va retardar 3 dies més. Justament, Puigdemont considera que això demostra que l'agenda judicial de l'Estat continua al servei de l'agenda política d'alguns partits. Tot plegat, avui que García Castellón en un altre escrit ha mogut fitxa perquè l'historial de l'expresident no encaixi en l'actual text de l'amnistia. El jutge suggereix que Puigdemont hauria comès un delicte que s'exclou explícitament de la llei.
Emiliano García Page assegura ara que no volia cridar l'atenció criticant l'amnistia, tot i que el president de Castella-La Manxa no ha parat d'aixecar la veu en contra de la llei des de que es va anunciar. Un cop la direcció del partit li ha tocat el crustó, ara baixa el cap i diu que no té cap interès a crear titulars.
No voy a insistir más en... Ya hablé ayer suficientemente, ¿no? Y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente.
Dice María
Jesús. Me importan las políticas, no los políticos.
Dice María Jesús Montero que usted busca notoriedad.
No, no se preocupe. Es muy buena amiga y está haciendo muy buena política económica. Mire, mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas.
¿Teme sanciones por parte de su partido?
No. Compañeros.
Declaracions de Page que arriben després que el PSOE li hagi exigit rectificacions i l'hagi avisat que no pot anar per lliure. Ahir el president manxec va acusar el seu propi partit de situar-se fora de la Constitució amb l'amnistia. També va queixar-se que els qui no segueixen la doctrina de Pedro Sánchez van fora del partit. I l'entrada en situació d'emergència per la sequera s'ajorna una setmana més. El govern finalment no adoptarà la decisió dimarts que ve, com es preveia, sinó la setmana següent. Considera que encara hi ha cert marge en les reserves dels embassaments de la unitat Ter Llobregat, que encara estan per sobre del 16%. Els pobles i ciutats que agafen aigua d'aquesta unitat engloben la gran majoria de catalans, uns 6 milions, entre ells els de Barcelona, l'àrea metropolitana i Girona. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El jutge ha citat a declarar José María Enríquez Negreira com a investigat en el cas dels pagaments del Barça a l'ex número 2 dels àrbitres. Els seus advocats al·legaven que Negreira té Alzheimer i que, per tant, les seves declaracions no serien fiables, però ara el jutge instructor que porta el cas, Joaquín Aguirre, admet que, tot i tenir un deteriorament de la memòria, conserva les facultats mentals per poder declarar. En el vessant esportiu, el Barça és pessimista amb la lesió d'Alejandro Valde a la cuixa dreta que es va fer ahir en l'eliminatòria de Copa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Malgrat que encara no hi ha comunicat del club, tot apunta que Valde es perdrà els 2 partits dels 8ens de final de la Champions contra el Nàpols. Més coses, avui es decideix l'últim semifinalista de la Copa del Rei, sortirà de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, que començarà a les 9. A la mateixa hora i en directe a RAC+1, el Barça rebrà l'Eintracht de Frankfurt a la 5ª jornada de la Champions femenina. Les blaugranes, ja classificades matemàticament, poden segellar avui la primera posició de grup. I en tennis, la bielorussa Sabalenka i la xinesa Zheng jugaran la final de l'Open d'Austràlia després d'imposar-se avui a la nord-americana Cori Goff i l'ucraïnesa Jastremska, respectivament.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb temperatures molt semblants a les d'avui, amb un fred no gaire intens. Al centre del dia recularan una mica l'interior del país, però continuaran clarament més altes del que tocaria en aquestes dates. Això sí, tornarà a haver-hi boira a la plana de Lleida, que hi mantindrà el fred tot el dia. També pot aparèixer boira als litorals, que frenaran els termòmetres.
RAC 1.
Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Rebaixes! Rebaixes! Comencen les rebaixes!
Ho has sentit bé? Arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta-te'n el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Has somiat mai actuar al musical El Rei León a Madrid? Fes el teu somni realitat. Obrim audicions per cantants, actors i ballarins tant masculins com femenins. Inscriu-te a audiciones.stage.es abans del 2 de febrer.
Producido por Stage Entertainment.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Ha estat notícia econòmica del dia. El Banc Central Europeu ha ignorat les pressions del mercat i ha decidit mantenir els tipus d'interès. Tot i que la taxa d'inflació a la zona de l'euro se situa en el 2,9 i està molt lluny del 10,6 de l'octubre del 2022, per tercera vegada consecutiva, el Banc Central Europeu ha decidit no abaixar els tipus. Així ho ha justificat la presidenta Christine Lagarde.
Com a responsables polítics, crec que el nostre deure és no anticipar-nos, sinó prendre les decisions polítiques adequades per assegurar-nos que a mitjà termini assolim el nostre objectiu del 2% d'inflació.
Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat de la Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera pregunta que li trasllado és quina lectura en fa vostè d'aquesta decisió del Banc Central Europeu. S'especulava amb una baixada dels tipus, finalment el Banc Central Europeu ha decidit mantenir-los. És un error no baixar els tipus d'interès?
Bueno, si recorda, perquè aquest és un tema que ja hem tractat diverses vegades, que jo sempre he estat en contra de lluitar contra aquesta inflació que hem tingut pujant els tipus d'interès. Uh-huh. Aquesta inflació que hem tingut no ha sigut una inflació d'origen monetari, ha sigut una inflació d'origen logístic, subministraments, etc, etc. Però bueno, no sé, els experts van decidir anar per aquí, pues vali. Llavors, això que vostè ha apuntat té raó, l'economia tant als Estats Units com a Europa s'està enlentint, amb la qual cosa el lògic seria començar a baixar els tipus d'interès. El que passa és que hi ha una sèrie de perills que estan en l'horitzó, per exemple, tot el problema de subministraments per als problemes del Mar Roig, problemes també de subministraments per part de Xina, etc, etc. Què passarà amb el petroli, que no estan fent el que caldria perquè els preus baixin. En conseqüència, com el Banc Central Europeu continua utilitzant els tipus d'interès per frenar la inflació, diu, el raonament és, si els preus tornen a pujar, els tipus d'interès ja estaran en una posició correcta per frenar-los.
Per tant, diguéssim que aquesta posició de no baixar-los és com una previsió del que pugui passar.
Sí. Bueno, doncs... Jo crec que sí. Mm-hmm. Perquè ara per ara, el lògic seria començar a baixar-los ja. Mm-hmm.
Doncs bé, veurem la pròxima revisió dels tipus, a veure què és el que passa. Avui, recordem-ho, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir aquests tipus d'interès. Professor, vostè ens volia fer una anàlisi econòmica del trasllat del Gran Premi d'Espanya a Madrid. Diu que aquesta decisió no té res a veure amb la política i que hi ha una pregunta que ningú s'està fent. Quina és aquesta pregunta, professor?
Bé, els números reals que tenim... aquests números són certs, són reals. Com vostè sap, la propietària de tot aquest món de la Fórmula 1 és una empresa que es diu Liberty Media. Aquesta empresa és la que negocia amb tots els candidats que volen tenir una cursa de Fórmula 1, que com vostè sap hi ha cua de ciutats que volen tenir. Vostè sap també que el 31% dels ingressos d'aquesta empresa Liberty Media és la promoció de curses, és a dir, la venda de drets per realitzar curses. I el que sabem, i aquests números, torno a dir, són certs, és que Catalunya paga 26 milions a l'any per tenir la cursa del Gran Premi d'Espanya a Montmeló. Per altra banda, també sabem, perquè això s'ha publicat, que aquesta cursa té un impacte amb el PIB de Catalunya de 200 milions d'euros a l'any. Amb la qual pots dir, bueno, pues està bé, és a dir, es paguen 26 milions a l'any i l'impacte que es té sobre el PIB és de 200 milions. De moment deixem si aquests 26 milions són diner públic, privat, de moment deixem-ho córrer. Bé, els números que s'han presentat a Madrid, la memòria econòmica que s'ha presentat, diu que Madrid pagarà... Madrid vull dir el món de Madrid, és a dir, patrocinadors, etcètera, etcètera, 48 milions a l'any per tenir el rètol Gran Premi d'Espanya, i que això tindrà un impacte sobre el PIB de Madrid de 450 milions d'euros a l'any. Bé, la pregunta que jo sàpiga ningú ha fet, i evidentment jo no tinc la resposta, és per què aquest gran premi està generant 200 milions de PIB a Catalunya i a Madrid diuen que generarà 450 milions.
Però vostè no té la resposta.
No. A Madrid s'ha dit per activa i per passiva, amb lletres grosses, amb negreta i subratllat, de que no hi haurà ni un cèntim de diner públic. És a dir, que absolutament cada cèntim d'aquests 48 milions que Madrid pagarà, Madrid vull dir el món de Madrid pagarà, serà totalment privat, d'origen privat. Patrocinadors, inversors, etcètera, etcètera. I jo no tinc la resposta d'aquesta diferència. És una diferència brutal, de 200 milions a 450.
Però vostè s'ho creu, els arguments que dona Madrid? És a dir, bueno, no, li dic, bueno, es creu aquestes previsions. Primer, a dia d'avui aquesta inversió la fa IFEMA, que és diner públic, tot i que s'emmascara amb que aquesta inversió serà de patrocinadors privats. De patrocinadors privats a dia d'avui no n'hi ha cap. És IFEMA, com també el govern català injecta diners al circuit de Catalunya per tenir la Fórmula 1. És a dir, que a dia d'avui aquesta història, o sigui, aquesta pel·lícula del govern de Madrid no te la creus, com pots no creure la d'aquí. I després aquests ingressos, bueno, és vostè, o sigui, s'agafa als números que ha fet la Comunitat de Madrid. El que sí que és una realitat és que Madrid dobla la proposta econòmica de Catalunya, i és per això que Liberty Media, que no té escrúpols, perquè és una empresa que només vol guanyar calés, agafa i accepta l'oferta de Madrid. Tot i que han estat remenant aquí, perquè em consta, diguéssim, enredant a més d'un del govern català, dient-los que no pateixin, que la cursa es mantindria, i encara segueixen amb la pel·lícula, aquí a Catalunya. Bueno, si tu ets la Comunitat de Madrid i pagues 48 milions i la pagues per 10 anys, perquè el contracte és de 10 anys, vostè es creu que Liberty Media continuarà voldrà tenir dues curses a Espanya de Fórmula 1? Doncs està clar que si vols et paguen el doble, doncs te'n vas... O sigui, tinc la sensació que la pel·lícula és blanco i en botella. Ara, la pregunta que vostè no em respon, perquè diu que no la té, és si aquests 450 milions s'hi generaran d'aquesta inversió inicial de 48 milions per Gran Premi.
Bueno, Liberty Media, com vostè sap, jo ho he dit molt bé, és una empresa que el que vol és ingressar diners, és a dir, i Liberty Media té un paper que diu que Madrid, al món de Madrid, li pagarà 48 milions a l'any.
Exacte.
Llavors, a partir d'aquí, Liberty Media s'ha cregut, o ha dit que s'ha cregut la memòria que ha presentat Madrid de que els ingressos seran, o la generació de PIB, seran 450 milions. Bueno, aquest és un tema. Llavors, l'altra cosa, l'altra pregunta, és si Liberty Media acceptarà que a Barcelona es faci una altra cursa de Fórmula 1 puntuable per al Mundial, que evidentment no es dirà Gran Premi d'Espanya. Es pot dir Gran Premi de Catalunya, o Gran Premi de l'Europa del Sur, o el que sigui. Això dependrà, evidentment, de les expectatives de Liberty Media, perquè, per exemple, vostè sap que a Itàlia hi ha dues curses de Fórmula 1, i als Estats Units hi ha tres. Per què? Perquè hi ha mercat. És a dir, ara Liberty Media ha de decidir si es negoci crear una altra cursa puntuable, això és important, puntuable per al Mundial a Barcelona, i si arriba a la conclusió que sí, llavors tindrà de negociar el preu, que poden ser els 26 milions que ara es paga o més, o menys.
Sí, sí, bueno, menys segur que no, perquè el ser una empresa privada, ells el que van és a treure el màxim, no? I...
Mire, jo sempre dic el mateix. Algú s'imaginava fa 15 anys que a l'Azerbaiyán tindrien un gran premi de Fórmula 1? No. Ningú. I avui dia, vostè sap que a l'Azerbaiyán, a Bakú, amb un circuit totalment urbà, hi ha un gran premi de Fórmula 1 puntuable per al Mundial. Per què? Perquè, bueno, el món de l'Azerbaiyán ha posat damunt de la taula els diners que li paguen a Liberty Media, punto.
A tot això, ara que parlava del que no es, segons Madrid no es gastarà diner públic, a València també van dir que no es gastarien diners públics, sí. I les cinc curses que es van disputar van acabar costant a la Generalitat Valenciana 230 milions d'euros. Per tant, veurem finalment qui paga la festa, tot i que clar, si la festa la paga la gent contenta, doncs no hi ha massa cosa després a reclamar.
Vostè abans apuntava que si jo em crec que cada any es generaran 450 sí. milions de clar, a València, per exemple, ja el primer any es va veure que allò no anava, ja el primer any. Si no recordo malament, es van fer 5 curses a València.
Sí, 5, sí.
És a dir, ja es va veure, el primer any ja es va veure que no anava, i el segon ja va ser un desastre. El tercer ja, bueno, ni te cuento, no? És a dir, bueno, això es veurà el primer any. El primer any es veurà què passa a Madrid. Uh-huh. Es veurà.
Ens hem d'esperar. Ens hem d'esperar fins al 2016. El 26, que entenc que hi haurà doble cursa a Madrid i Barcelona. Sí. És a dir, que hi haurà dues
sí,
curses aquí a
temps. La pregunta és com es dirà el Gran Premi de Montmeló.
Bueno, que no es digui Gran Premi d'Andorra. Va, i escolti, aleshores ja hem resolt l'equació. Diners que venen d'Andorra, Gran Premi d'Andorra, i podem tenir el Gran Premi els anys que vulguem amb la marca Andorra. Bé, veurem què passa. Bé, més coses. Professor, el Ministeri de Treball, canviant de tema, s'ha reunit aquest matí amb patronal i sindicats per abordar la reducció de la jornada laboral fins a les 37 i mitja setmanals. La ministra Yolanda Díaz ja ha avisat que aquesta mesura tirarà endavant encara que les patronals no hi estiguin d'acord. El secretari d'Estat de Treball, el Joaquín Pérez Rey, diu que es farà el que calgui perquè la reducció sigui efectiva.
Que el debate bueno, se plantea en términos amplios. El objetivo es la reducción de jornada, pero se aborda el tiempo de trabajo y se abordan también los instrumentos necesarios para que esto no sea bisutería. Vamos también, les hemos pedido y hemos incorporado a la mesa de diálogo social la modificación del registro horario para que sea eficaz.
Professor, de cada tres ciutadans està d'acord amb... dos de cada tres ciutadans estan d'acord amb aquest canvi. Des d'un punt de vista econòmic, és factible fer aquesta retallada laboral?
Bueno, a veure, jo penso que el que no té lògica és que un govern, sigui aquest govern o qualsevol govern, pugui fixar per tot un país una jornada laboral. Jo crec que és a dir, que no, això no té sentit, un sentit econòmic, em refereixo. El polític pot tenir tot, però econòmic no. Per què? Perquè en un país hi ha molts sectors, molts casos, vull dir, moltes empreses, vull dir, jo crec que això ja d'entrada és un error. Bé, segona cosa, aquesta història de la reducció de la jornada laboral és una part d'una altra història molt més àmplia, que és arribar a la setmana de 4 dies, és a dir, de 32 hores setmanals de feina, 4 dies de treball. I clar, tot això s'enquadra a dins d'una cosa que vostè sap que passarà aquest any, que són les eleccions europees del 9 de juny. Mm-hmm. És a dir, jo crec que això és part de una certa campanya electoral que ja ha començat. Per altra banda, és una cosa molt curiosa perquè la senyora Yolanda Díaz parla d'arribar a 37,5 hores de treball a la setmana, quan la mitja d'hores efectivament treballades el 2023 ja van ser 35,5. És a dir, Comissions Obreres, per exemple, ha dit que aquesta reducció, si es posa en marxa, tindrà un impacte mínim, simbòlic, perquè ja la mitja, torno a dir, ha sigut més baixa. Jo sincerament, jo crec que reduir la jornada, mantenint salaris, evidentment, només es pot fer si la productivitat augmenta, si la productivitat creix, i precisament en el cas d'Espanya la productivitat està baixant. Jo crec que això, és a dir, no té massa sentit econòmic.
El govern ha dit que ho tirarà endavant, per tant, crec que tard o d'hora, si no m'equivoco, ho veurem fet una realitat, és a dir, aquesta jornada laboral de les 37,5 hores setmanals. Més sí. Coses, professor. Parlem del finançament autonòmic, que déu-n'hi-do el que està donant. Mentre s'espera que el Ministeri d'Hisenda publiqui les dades perquè les comunitats puguin calcular les seves balances fiscals, la Fundació d'Estudi d'Economia Aplicada, FEDEA, ha demanat que es modifiqui la llei perquè hi hagi més transparència sobre el que porten el País Basc i Navarra a les arques de l'Estat. Aquest grup d'economistes diu que l'aportació d'aquests dos territoris està molt per sota del que donen Catalunya o Madrid, tot i que tenen nivells de renda similars. Està d'acord amb que hi hauria d'haver més transparència amb el que aporten País Basc i Navarra? O sigui, haurien d'aportar més diners també dels que donen, tot i que tampoc tenim dades per saber-ho?
Bueno, dades sí. És a dir, tant el concert com el conveni, que és el sistema de Euskadi i Navarra, aporten el pes que representa cada economia en el producte interior brut d'Espanya. És a dir, en el cas de Navarra no recordo, però en el cas d'Euskadi és el 6,6%. Bé, jo crec que aquest reglament, aquest estudi de FEDEA, aquesta posició, aquesta postura, s'ha de començar a l'inrevés. És a dir, la pregunta tindria de ser, comunitats autònomes poden sostenir les competències que se'ls ha transferit? Perquè jo recordo que el primer govern d'Aznar va obligar a Aragó a acceptar la competència de sanitat perquè Aragó no la volia. I per què no la volia Aragó? Perquè va arribar a la conclusió que no la podia finançar correctament. És a dir, torno a dir, la pregunta és, les regions, les comunitats autònomes tenen transferides una sèrie de competències. Aquestes competències són sostenibles per les comunitats autònomes, per part de les comunitats autònomes? Perquè, per exemple, Extremadura està rebent més o menys, cada any el 17% del seu PIB, Astúries el 14%, Galícia el 8%, etc, etc. És a dir, ens estem fent trampes al solitari. Perquè si es reestatalitzessin algunes competències que tenen algunes comunitats autònomes, igual els números quadrarien millor. És a dir, jo l'única cosa que sé és que Euskadi i Navarra, ara per ara, estan tancant les seves comptes de forma correcta. Això significa que aquest sistema, des d'un punt de vista operatiu, funciona. A més, jo recordo que si tenen problemes, tant Euskadi com Navarra no poden posar la mà És a dir, que cada padlo aguanta su vela, és a dir, que han de tenir el que, o han de suportar el que tenen, no? Llavors jo, una vegada fet aquest estudi de sostenibilitat o finançament de cada competència, llavors es tindria de veure cada finançament. Llavors sortiria una altra vegada, que vostè ja em va dir en el seu moment que era l'únic que parlava d'això, ara sembla ser que parla més gent. Més persones parlant d'això, és el dèficit fiscal internacional que té Catalunya.
No sé, suposo que, no sé, que tard o d'hora amb aquestes converses govern català, govern espanyol, potser algun dia ho tornaran. Que per cert, es va parlar de la publicació de les balances fiscals, però ves per on, finalment el govern espanyol no les publicarà, sinó les dades les donarà a cada comunitat perquè en facin els seus càlculs. Per tant, aquí cada comunitat explicarà la seva pel·lícula i estem a les... O sigui, per tant, no hi haurà un òrgan que digui si això és... És a dir, si uns números són els correctes o no correctes, perquè és allò que deia vostè, que los números se tuercen hasta que te dan el resultado que tu quieres, no? Pues si fa no fa, crec que les comunitats faran això.
Bé, la gran pregunta és si s'hi acceptarà. I poso un exemple. A l'IDESCAT, cada any, fa una estimació de la balança fiscal de Catalunya. És a dir, jo no sé si altres comunitats ho fan. L'IDESCAT aquí a Catalunya ho fa. Llavors s'acceptarà perfectament el que digui l'IDESCAT, i si s'accepta això, s'acceptarà altres estimacions que ha fet d'altres anys. En segon lloc, bueno, a mi no em sembla malament que cada comunitat publiqui les seves balances, si després hi hagués un òrgan que evidentment fes una censura de comptes d'aquests càlculs. I és el que no se sap si passarà o no passarà.
Ja. Professor, més coses. Parlem del lloguer, perquè un portal especialitzat en temes immobiliaris ha pronosticat que aquest 2024 serà l'any del lloguer residencial, que creixerà sobretot exponencialment en el lloguer d'habitacions. Sempre s'ha dit que com a màxim haurien de destinar a l'habitatge el 30% dels ingressos totals, però segons aquest portal el lloguer serà prioritari per molta gent. La pregunta és: per què hi haurà aquest increment de lloguer habitacional?
Bueno, pues, bàsicament per dues raons. Perquè el preu del lloguer està creixent, està augmentant, bueno, i totes les expectatives apunten a que creixerà més, perquè l'oferta evidentment creixerà menys que la demanda, i per altra banda no hi ha una política pública de vivenda de lloguer, i en segon lloc perquè les rentes sobretot del col·lectiu jove estan totalment estancades o retrocedint en poder adquisitiu. Llavors l'única via que queda és el lloguer d'habitacions. No queda una altra. A més, està passant, almenys en l'àrea de Barcelona, està passant un fenomen que realment és molt preocupant. En proporció amb la corona que envolta Barcelona, el preu del metro quadrat de lloguer, en proporció, està creixent més que Barcelona. Això què significa? Això significa que persones que no podien pagar un lloguer a Barcelona s'estan anant fora, amb la qual la demanda fora està augmentant, i l'oferta, pues, igual que a Barcelona, no està augmentant, amb la qual clar, és una situació realment molt, molt perillosa. Molt.
Anem amb la immigració, qüestió que darrerament a nivell polític genera ja moltes discussions, i que serà l'eix de la campanya no només a les europees sinó en les properes eleccions. Professor, segons càlculs de la Generalitat, entre els anys 2023 i 2043 s'incorporaran al mercat laboral 1,6 milions de persones i se'n jubilaran més de 2,2 milions. És a dir, que hi haurà un buit, segons aquests càlculs, de 600.000 llocs de treball que es podrien cobrir amb la immigració. Vostè ens vol explicar com s'ha resolt aquest problema, en aquest cas, aquesta manca de personal amb la immigració a Andorra. Quina ha estat la metodologia que han utilitzat?
Bueno, Andorra és un país que a més, és que el tenim aquí al costat, no està a l'altra punta del món. Andorra és un país que el tema de la immigració el van resoldre fa moltíssims anys. a l'eix de l'administració de la immigració a Andorra consisteix en vincular contracte de treball i permís de residència. És a dir, el contracte de treball bàsicament és de tres tipus. Un és per temporada, o hivernal o estiuenca, un altre és per temps indefinit, i un altre és per projecte. És a dir, un enginyer se li contracta per dirigir la construcció d'un pont que, bueno, en principi durarà 2 anys i mig, i és a dir, que no és ni per temporada ni indefinit. Llavors, l'administració andorrana és molt, molt àgil. Les demandes de les empreses perquè concedeixin aquests permisos de residència, segons la fórmula, és molt ràpida, i quan s'acaba el permís de residència, el contracte de treball, la persona passa automàticament a tenir la consideració de turista. No té cap ajut, és a dir, no té salari perquè no treballa, no té cap ajut de cap tipus, i té assistència sanitària durant 90 dies. Clar, què és el que passa? Evidentment, la persona o bé troba una altra feina o marxa, perquè no té una altra alternativa. És important ressaltar, bueno, suposo que tots els que hagin anat a Andorra ho hauran vist, a Andorra no hi ha ni homeless ni mendicitat. És a dir, que aquesta dinàmica funciona. Jo crec que d'entrada l'eix aquest, la vinculació de permís de residència i contracte de treball, jo crec que es podria aplicar demà mateix, i jo crec que seria necessària.
Bueno, acabarem amb un apunt relacionat amb la hortofructícola, sobretot espanyola, perquè les importacions de fruites i hortalisses fresques ja suposen un 40% del consum interior. Estem parlant de 4 milions de tones, i això està passant malgrat que Espanya està considerada com l'or d'Europa. Professor, què està passant aquí?
Bueno, pues, a veure, el que està passant són dues coses. En primer lloc, que a altres països del nord d'Europa o del centre d'Europa, penso a Països Baixos, etcètera, durant anys han invertit moltíssim en tecnologia agrària, i ara han aconseguit tenir rendiments més alts dels que tenen països com Espanya. Exemple, els cogombres. A Països Baixos és un lloc on es consumeixen moltíssims cogombres. Fins fa 10 anys Països Baixos era un importador net de cogombres. Avui dia Països Baixos exporta cogombres. Això ho han aconseguit a base de tecnologia, a base d'inversió. Aquesta és una via. La segona via és deslocalitzar produccions agràries a països molt més barats, amb costos més baixos, amb legislació medioambiental més feble, amb països on els sindicats tenen molt menys força, com pot ser el Marroc. Moltes produccions d'Andalusia, per exemple, ja fa anys que es van deslocalitzar al Marroc. I al Marroc, jo recordo que amb una sèrie de productes, el tomàquet és emblemàtic, però hi ha més, tenen una sèrie d'acords amb la Unió Europea, amb la qual el Marroc pot col·locar amb arancel zero, pràcticament zero, aquests productes que, evidentment, incrementen l'oferta. Bueno, què ha passat? Bueno, vostè ha dit que Espanya és l'or d'Europa. Jo crec que Espanya era l'or d'Europa. Però a Espanya, concretament, només hi ha una zona que agafa el sud d'Alacant, Múrcia, principis d'Almeria, on sí que hi ha una agricultura de molt alt valor afegit i molt tecnificada, però la resta d'Espanya jo crec que ha deixat ja de ser l'or d'Europa.
Doncs veurem quines conseqüències comporta aquesta no posada al dia del que és l'or d'Europa. Professor, ja. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona tarda, gràcies a vostès.
Gràcies al doctor en Economia i Catedràtic Emèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Tot això, vostè, senyor Virgili, que l'estic mirant fa estona, vostè hauria, a banda de dormir, de fer la becaina...
Sí, que he estat molt a
ser... Sí, ja l'he vist que ha fet una bona...
Ha fet uns cops de cap a televisió,
Bueno, perquè no, perquè...
No dissimuli.
Vostè hauria de ser influencer. És o no?
Jo crec que ho petaria.
Vostè, com a influencer, ho petaria.
Segur, I miri,
doncs, tot seguit la Ginxó li explica perquè avui ha començat la primera escola d'influencers. I vostè, és que té aquest traç d'influencer.
Ara,
vostè seria un influencer. A quin públic? Això és el que hem d'acabar d'aclarir. La Ginxó ara ho trobarem.
Ja ho trobarem.
Versió RAC 1.
Coneix món tant sí com no. Aprofita els Fly Days de Level i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. Level. Fly your way.
Si triar és estalviar for you, ara tens un 15% de descompte en tots els smartphones i tauletes Samsung. Descompte en cupó bescanviable per a les properes compres. Consulta en les condicions. Fins al 30 de gener als hipermercats, la web i l'app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla per poder participar al sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Agafa el calçó, tret de la foguera, agafa el calçó i tu em fa l'aigua.
Saludem en Xicotet.
Aixequi-pum.
A banda de Xiquipum, sabem dir alguna cosa més?
La rumba. És la rumba. És Aixequi-pum.
D'aquí no en sortim. Xiquipum. Si ho està dient, Xiquipum, si és que no té res més.
Està encallat, en fi.
Aixequi-pum.
I vale, amb el Xiquipum i
Xiquipum.
I Xiquipum.
La rumba. Sí,
la rumba del Xiquipum.
El carrer de la Cera.
Xicotet, tens plans per dimensar?
Gitano, gràcies.
Calla, 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 calla.
Gitano, Lleida, Xiquipum.
Els de Lleida, els de Gràcia i els de la Cera.
No té res a dir més. Que no té res a dir. A banda del Xiquipum, no té res a dir.
Jo tinc una proposta, jo sí que tinc una cosa. Tinc una proposta pel diumenge 28 de gener, que és que torna la gran festa de la calçotada, la festa gastronòmica més popular del país. A Valls, al bressol de la calçotada i al quilòmetre zero casteller, on descobriràs el nou museu casteller.
Seria el més correcte.
Exacte. Doncs a Valls descobrireu el nou Museu Casteller gràcies al passi 2x1 que us regalaran amb el lot degustació de la calçotada.
Calçotada.
Escolta, el pla fantàstic. Menjar bé i submergeix, menjar no, menja bé i submergeix en el món casteller. El 28 de gener, a Valls...
No s'ha notat que ho estaves llegint.
Les dioptries.
Perfecte.
Sí.
Les dioptries.
Queda molt natural.
A mi, jo sempre ho faig tot supernatural.
I tant.
El 28 de gener, a Valls, terra de calçons i castells. I si en voleu més informació, podeu anar a valls.cat.
Ja m'han arribat que els primers calçots, ja els tinc a casa, els farem... Així que quin dia d'aquests els hem de fer sense fer xiqui-pum.
Però com els fas a casa, perdó, eh?
El forn. El forn.
El forn.
I sí? El forn. Queden, perdó, bueno...
No queden igual.
Els que estem a ciutat, el forn és una solució...
No queden igual.
Bueno, sí, però ja estan bé. Si són bons calçots, ja estan bé.
Perfecte.
A veure, volem fer el senyor Virgili... El volem convertir en un influencer. No sé si el senyor Virgili o el senyor Buigas...
De Vicentes i Deportes, l'abuelo bebé.
O Vicentes i Deportes. I avui la Xinxó ens presenta la primera escola d'influencers, potser amb el perfil que tenim, no sé si ens en podrien sortir o no.
Ho aconseguirem. Val. No tinc cap mena de dubte que d'aquí sortiran grans...
No sé com l'Ibai. Com l'Ibai, Tete, o com Willy Res.
Clar, és que exactament això és el que passa, que ara els nens ja no volen ser ni mestres, ni bombers, ni astronautes, ni metges. Ara, un de cada tres menors, si els hi preguntes, què vols ser tu quan siguis gran, no?
Influencer, Tete, que el puto amo l'Ibai, Tete, loco.
Influencers.
Així ens va la societat.
Que guapo,
Tete. Així ens va el món. Influencers per anar a Andorra i no pagar un euro.
Ser puto amo,
Tete.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Ara.
Exacte. Llavors, això ho tenen claríssim i ho deuen haver estudiat molt bé tots els socis de l'Influence Institute, que s'escriu Influence Institute, però ja m'han dit que és una qüestió més de màrqueting.
O sigui, m'estàs dient, perdona, o sigui, no és una broma, no és una anècdota, o sigui que s'ha constituït una escola d'influencers.
Que guapo!
És un centre educatiu per totes aquelles persones que els interessi la comunicació, el màrqueting, les xarxes socials, que vulguin estudiar per ser influencers o que vulguin estudiar tot el procés de...
Per guanyar followers.
Crear, exacte, la influència.
Que tot s'acaba malament, que tot acaba amb una depressió...
Sí, qui?
Molts agafen conclusions,
Sí, però d'altres no,
D'altres agafen calés.
Això de generalitzar... Això és com dir... Tots els futbolistes acaben malament. Bueno, n'hi ha que acaben malament...
A vegades pensen que influencien els altres...
Això és com dir... Tots els atletes acaben malament. Molts atletes acaben malament i molts acaben perfecte.
I locutors igual. I locutors de ràdio que...
Normalment acaben tots molt malament. Si comences a repassar el món del locutor i periodista, els finals són... terribles.
Ludòpates.
Podríem fer un repàs.
Com a grillats,
I acaben molt malament.
Alcohòlics i ludòpates.
El dia acaben de la ràdio.
Sense un duro, arruïnats.
Alcohòlics i ludòpates.
Vivint de l'almoina d'algú. Ningú els reconeix de res.
El Soler Serrano va acabar...
Acaben tots molt malament.
Va acabar molt malament el Soler Serrano.
És així.
I és com acabaré jo, M'ho tinc claríssim.
Grillat, grillat.
Gabriel grillat.
El bingo
que la gent
i el whisky.
Aquest feia un programa, no sé on.
Ja renyant els de costat perquè parlen.
Jo parlant sol allà.
I arruïnat.
El bingo.
Sí. Cagam amb la Colau. I a la Colau ja estarà...
Eurodiputada.
Estarà a la UNESCO, amb un càrrec d'aquests, algun mamoneo d'aquests que reparteixen.
En tot cas, a tota aquesta gent doncs els aniria molt bé passar per aquesta escola. Darrere d'aquest institut hi ha persones del sector i la majoria de dir que són desconegudes, eren noms que a mi no em sonaven absolutament de res, però també hi ha alguns perfils d'influencers que faran
que no toqui, no toqui, guapo.
Un moment.
A veure si els coneixes. Jo crec que no és gaire el teu perfil,
que t'has excitat de cop,
no
perquè parlem dels...
Un
moment, que l'explica.
Hi ha Marta Pombo. Marta Pombo, no és la Maria Pombo, és la germana. Marta Pombo, que és una... també una noia que...
És la que fa l'espectacle amb la Judit Martín. Pongo.
Aquesta és una altra.
Ah, és una altra. Pensava que era la de l'espectacle del Pongo.
Jo hi vaig demà a veure el Pongo.
Doncs ja em diràs què tal.
Sí, tinc moltes
ganes. Tinc una d'espectacles en llista d'espera que els he d'anar a veure perquè si no s'acabaran.
Pues mira que he tingut dies amb les vacances,
Sí, sí, és això. Sí, sí.
També.
N'hi ha un altre de professor que es diu Natchter. El coneixeu o no?
Home, Natchter, l'única cosa que em ve al cap és una pastisseria que allà... A l'Avinguda de Sarrià, crec.
Doncs,
a nosaltres no ens ha influenciat gens.
Natchter és a la pastisseria, que van ser un dels que van començar a posar la teva cara en el pastís.
Això va ser una altra primera a escrivar,
Jo ho recordo, ho veus en la Natchter, i et tallen la cara, o sigui, tu fas la cara al senyor Marcelí, i aleshores la gràcia és tallar-li la cara amb tot de trossos, i és com si el desquartitzés.
Si fessis un botó.
Va molt bé.
Fas un, com es diu el nano?
Botó.
Fas un Sancho, però amb pastisseria.
Exacte. O fas amb un nen que té 5 anys, doncs mira, el trosseges.
Pobre. La cara amputada. com si fos la pel·lícula.
Exacte,
aquesta.
Exacte, és que veus la cara del nen i veus que el...
Com la pel·lícula Mueren, aquesta que fa ara del Bayona. Sí.
Jo diria que no té res a veure amb la pastisseria. Aquest noi, el Natchter, té 12 milions de seguidors a TikTok. No som nosaltres. Més de 4 milions a Instagram. I el que fa és vídeos d'humor. Un humor bastant blanc.
Ah, sí? Quin humor fa, aviam?
Mira, podem escoltar-ne un dels fragments.
Busqué en todos lados, entre cientos de archivos. Pasé horas buscando en internet. Miré entre los mensajes. Incluso busqué en la lavadora. Pero en ningún sitio conseguí encontrar dónde te había pedido tu opinión.
O sea, la pastisseria no és Natcher, és... T'hi has apropat molt, eh? Natcha.
Natcha, veus?
Natcha, pastisseria Natcha.
Sí, sí.
De l'avinguda de Sarrià.
Natcha la Matcha.
Jo la Natcha Ferrer, correcte, sí. Conec.
M'ha fet molta gràcia aquest noi.
T'ha fet gràcia, tu?
Molta, molta.
Sí, veu, avi, doncs el pots seguir.
Perquè vostè ara està gelós, que no és un influencer, en canvi ja hi té 12 milions de seguidors, i vostè què té?
Quants en té?
No sé.
4 i el cabo.
Els followers.
Ha de créixer, ho ha de millorar, això.
Ho ha de millorar.
Sí, ell serà un dels professors, el Natcher, he pogut parlar amb ell, i tot i que era una mica reticent a explicar-me com es planteja les classes, perquè li dic, escolta, fes-me una mica...
És que potser ni s'ho ha plantejat.
No, sí, home, sí.
Bueno, és possible que encara no... no se l'hagi pensat la classe, saps?
És veritat, perquè això encara va per llarg, sí, eh? O sigui, ara ho han presentat,
no
tenia
punyetera idea de com farà la classe, però bé.
Ell m'ha dit...
Clar,
mira,
ell on ha estudiat influencers.
Enlloc?
A la vida.
A la vida.
La cura de la vida.
Ah, sí,
sí, sí.
Sempre hi ha un primer que s'inventa tot i després els altres que ho van aprenent tot com tots.
Ell dona consells, però ja veureu que en comptes de dir consells fa servir la paraula tips, que és en anglès que queda més
bé. Check.
Esto técnicamente es secreto, habrá más cosas en el curso, pero bueno, pues explicar tips de cómo hay que editar un vídeo, cómo tienes que grabarlo, cómo tienes que actuar, en qué momentos mirar a la cámara o no mirar a la cámara. Tips también de, pues bueno, virtudes que vas a tener que fortalecer, como pueden ser pues la constancia, por ejemplo, ¿no? La creatividad, pero pues la constancia todos los días vas a tener que estar subiendo algo, ¿no? En contenido. Suena fácil, pero cuando te pones a ello no es tan fácil.
Constancia y creatividad. Que
sí. I fixeu-vos el que us diu, El Natcher, suena fácil.
Natcher.
Treu la música. Pero no es tan fácil.
No es tan fácil.
Qué bonito, qué bonito.
Suena fácil, pero no es tan fácil.
Ole tú.
Creativitat i constància, Clapés.
Sí, sí, no, és un concepte que no sabia dir mai.
Clar, ell parla de creativitat, però us he de dir que l'han acusat més d'una vegada de plagi.
Ah, vaja.
Que ha plagiat vídeos d'altres influencers.
Sí, com a Mancio Ortega, una mica.
I llavors dic, bueno, doncs deixa'm preguntar-li una mica per aquest tema. Que,
sí, sempre s'ha insinuat que si Zara, que si copiava...
Gent dolenta.
Ara, aquí està. Enveja.
En el mundo de los influencers, claro, hay un montón de gente creando contenido ahora mismo, ¿no? ¿Es inevitable copiar?
Bueno, no, inevitable creo que no es. Es verdad que te puedes encontrar con muchas ideas que ya existen. Pero no, inevitable no es. Siempre le puedes dar tu punto de vista.
Siempre le puedes dar tu punto de vista.
O sea, o copies, després dones a mica el punt de vista.
Sempre. A veure, està tot inventat.
Serà influencer, però és més sec que un paper de secar.
Bueno, Txec, és que l'humor, quan el treus de context, Txec, l'humorista, tret del context de fer el gag o de l'esqueig, està pensant ja el que crearà. Aleshores, clar, entres en una fase de catarsi mental que tu no pots estar fent la broma, no pots estar fent el gag quan encara no has fet la translació del gag que vols emetre.
Va ser molt graciós allò que vas fer a Tele3.
Sí, vosaltres mateixos, sí.
A mi de la celebració dels 40 anys, el moment Évole, que et diu que has tornat a TV3 quan no et vol ningú,
va
fer riure.
Bueno, jo vaig fer la broma.
Pensar que era bon humor.
Era una broma de l'Évole, no?
Era un gag, sí. I llavors jo vaig dir, bueno, és que he anat a tots els canals i torno a començar.
Un dels nostres oients que té el nom a les xarxes socials de Yul Brynner.
Yul Brynner.
Li deu agradar molt aquest actor. Sí,
perdona, exacte, Yul Brynner.
Ah, no el conec. Sí, home.
No coneixes Yul
Brynner? Perdoni!
No, Yul Brynner. És una cosa de fa uns quants anys, eh? Tampoc coneixia Natcher, vull dir que...
Sí.
El rei i jo. El rei i jo.
El rei i jo.
No, escolti, no cal aquests crits, el rei i jo.
I bé, doncs, almes de metal.
Aquest oient fa una pregunta que em sembla interessant, que és: es pot ser un bon influencer i alhora ser una mala influència?
Molt bo.
Jo
molt
crec
bo,
que
molt
sí.
Molt bo, Yul Brynner. Molt bé. Ara, posa't el teu nom, Perquè, clar, aquí sembla que estiguem parlant amb Yul Brynner.
És que el nom és complicadíssim, perquè...
Però m'ha agradat, Molt bona reflexió del Yul Brynner.
En parlarem d'això, també. Sí.
d'aquest tema, d'aquesta qüestió. Sí. He parlat també amb una de les sòcies de l'Influence Institute, que és l'Arantxa Sacián Barrena.
¿Me puedes colar?
No, has de pagar, has de pagar.
Hola, sí, qui és?
Sí. Arantxa Sacián Barrena es diu. I m'ha explicat d'on surt aquesta idea de tirar endavant aquesta escola d'influencers.
La indústria de la influència com a tal i del màrqueting de la influència és muy amplia, crece muy rápido, porque esta disciplina es muy viva y muy reciente, y creemos que había una necesidad acuciante de profesionalizarla y también de regularla.
Una necessitat suficient, era dit, em sembla. Parlava en castellà aquesta senyora, no sé d'on és, però l'escola és a Madrid.
I aquí, com sempre, te l'unyordo, oh, que maco! Quan aquí hi ha gent que podria fer el mateix molt millor.
Fixeu-vos, molt Fórmula 1, però el telèfon a Madrid, l'heu sentit o no?
Sí, Mate.
Ara, perquè estan...
Estan amb la bacalita, encara.
Estan gastat tot amb la Fórmula 1.
Home,
ja tens el telèfon Mate.
No sé si és cosa del telèfon de Madrid o de les cabines d'aquesta santa casa, també t'ho dic.
No, aquí m'estranya, aquí tot és tecnologia punta, no, al contrari, què dius?
Clar, dèiem aquí que si podien ser, per exemple, influencers, no?, doncs l'avi, no?, si podia ser-ho,
sí,
el senyor
Buigas.
Vicentes
i Deportes.
Vicentes i Deportes, tothom pot ser influencer.
Hola, Vicentes.
Aquesta és la pregunta, silenci.
A veure què diu Natcher.
Sí, por supuestísimo que sí. Es decir, al final tú puedes ser influencer en tu familia o con los compañeros de trabajo, o no, puedes influenciar en cualquier ámbito, pero yo creo que al final todos somos buenos en algo, ¿no? Pues a lo mejor tengo un amigo que es bueno haciendo cosas de bricolaje y podría hablar de cosas de bricomanía. Claro. Tengo otro amigo pues que colecciona muñecos de Playmobil y tiene una colección enorme desde hace años, que también podría hablar de esto, y es algo que pues tiene un sector donde la gente podría escuchar, ¿no?, y aprender. Entonces, todo el mundo tiene algo interesante que contar.
Què podria fer? Busquem
què és bo. Ara he pensat, m'ha vingut com un raio. Jo podria fer un programa. No, hi havia un programa a la televisió espanyola fa molts anys que era El Rincón de los Refranes.
Sí, era infecte. A més, el posaven abans de la sèrie del dissabte a la tarda. Que sortia un senyor... amb tot el respecte, gros, amb blanc i negre, amb una bossa i cada...
abans la bossa, això, la bossa del refrán.
La bossa del refrán. Un pallissa que deies, oye, te puedes meter tú y tu bolsa donde quieras y podemos dejar ya, podemos poner a Heidi o Marco.
Però és una bona idea, a veure.
La bossa de los refranes.
Cada dia
un recordo com si fos ara.
Cada dia un refrán, explicar el refrán.
Sí, és que feia això aquest senyor.
Ara estic veient el senyor.
La bossa del
refrán.
Així que, no sé si trobaríem...
Home, esclar, no?
Senyor Marcelís, que s'assembla
a veure si trobeu un fragment
de la bossa de la refranera.
La bossa de la refranera.
Perquè posi un exemple.
Blanc i negre, que es pos...
Ara he trobat un programa, jo ara us l'envio. Sí. Refranes sobre la timidez.
Ah, mira, que és l'ideal.
El posaven abans, de la sèrie del dissabte, abans de la Heidi, de la sèrie que fos. I clar, t'havies de xupar.
Una meravella.
T'havies de menjar una la bossa de los refranes.
Tu estàs muy cateto.
No sé, a mi m'agrada molt els refranys, però vull dir que aquella hora no era l'hora per...
Claro que sí, sempre.
I el senyor que ho presentava
era
no és que fos molt streamer, eh?
No,
no era molt...
Claro, Joaquín Calvo Sotelo.
Segur que hauria de tenir alguna cosa a veure amb el que va ser president del govern espanyol.
No, home, clar, Calvo Sotelo...
Pero declarar que aquel que se quiera guiar en su camino por las luces del refranero podrá encontrarse tan desorientado, tan confuso que no sepa dar con el norte.
El refranero
es una especie de supermercado en el que se venden artículos de muy diversa procedencia y de finalidad contradictoria. Trajes de baño para tomar el sol y cremas para cuidarse de sus quemaduras. Libros de apologética y de iniciación sexual.
Discos sinfónicos.
¿Quan fa el refrán, aquest senyor?
Es que era un programa, era un espai.
¿Qué es lo importante del refrán? Y te explicaba la cosa.
Hay muestras tan diferentes de una y otra que cuesta cierto trabajo saber a qué atener.
Claro.
Si a mí se me exigiese que con la mano en el...
A ver, la idea es buena, pero yo la hauria
molt bona, de és que ha estat nomenant això i m'ha vingut aquest tio que m'amargava, o sigui, m'amargava l'Access, el que era la sèrie de dibuixos animats.
Sí. Atenció, que estic... És que ara estem obrint aquí una carpeta. Perdó pels influencers.
No.
Ja deu ser mort.
Però entra't en una pàgina web on recorden aquest programa.
Sí.
I hi ha un dels... les persones que accedeix a aquesta pàgina web que diu, me acuerdo perfectamente d'aquest senyor. Diu, recuerdo cuando explicó la diferencia entre viejo verde y solo viejo. Y la explicación que va a donar es, el viejo verde mantiene el espíritu joven.
Bueno,
y por esa, por eso mira con deseo a las jovencitas, aunque sea desagradable. Mientras que el viejo no tiene ya eso del espíritu.
No,
joven.
Yo ya no. Per tant, era, era un...
cosa bona,
era, era,
cosa
un, era un plus.
Sí.
Un, vell, un viejo verde era un plus.
Ho
feia jove, aquest senyor, perquè aquest senyor... te'l mires i dius, aquest home era un viejo verde.
Un vitalista, ara.
Doncs a mi em sembla una bona idea, crec que l'hauries de perfeccionar una
ja,
mica
ja més. L'arreglarem, sí. Ja l'arreglarem, farem moderna, sí, la farem moderna.
No, aquest home fa els influencers bons, eh? Tot i que ara.
Ostres, és que era molt masclista, aquest programa.
Que no.
Atenció al refrem.
I anava a 3:45 de la tarda.
Diu un altre, el Manolo diu, recuerdo un refrán.
A ver.
No te cases con mujer que te ganen el saber.
Muy bien.
La mare que els va parir.
I tant, perquè la meva dona era molt lleta.